D'aquí 10 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Això ho va declarar la UNESCO, ho va decidir per satisfacció de tothom que hi treballa, que l'escolta, que l'acompanya, que li fa companyia. Avui teníem ganes de parlar una bona estona de ràdio. Potser qui ens acompanya vol parlar una mica de com era la ràdio. Si voleu, ho podem fer. A mi m'agradaria més parlar de com és la ràdio d'avui i de com serà la ràdio del futur, perquè segurament una de les grandeses de la ràdio és que de futur en té i molt. Avui llegia que la ràdio és el mitjà de comunicació que més públic té en català. El Jofre Llombart, que ha estat una persona molt vinculada amb la ràdio i també secretari de difusió d'aquest país. La darrera etapa, com està, Jofre? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Ningú com la ràdio té tant de públic en català.
No, és així, és una evidència, no és cap bandera ideològica ni cap postulat polític de res, és una evidència. Si sumes les xifres de ràdio, que ara ens hem de fiar de l'EGM, no? Doncs fiem-nos de l'EGM, que sumen doncs, RAC1, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel, La Ser en català, Ràdio 4, etc. Més les que no surten, les que surten sota radar, que són les locals, és... O dit d'una altra manera, per no allargar-me, tant de bo el català tingués en general la salut que té amb el català a la ràdio.
I que és una xifra que sempre puja.
Sí, sí,
no?
Evidentment.
Que és la grandesa, que és la que més i sempre una mica més.
Exacte.
No?
I si fa 10 anys tenies menys audiència, vol dir que en 10 anys aquella gran cosa sagrada que és nous públics i el públic jove, vol dir que si tens més audiència que ara fa 10 anys, no cal ser d'Oxford per saber que has anat absorbint nous públics i públic jove, clar.
El Jofre Llombart va ser el subdirector de RAC1 i de RAC 105 del 2019 al 2022. El Joan Maria Clavegueres va ser director de Catalunya Ràdio. Bon dia, Joan Maria.
Bon dia, bona hora.
Del 95 al 2002?
Efectivament.
I aleshores ja es veia que això de la ràdio tenia present i tenia futur, eh?
O sigui, home, sí, tant. Es veia llavors i es veu ara. Clar, això que dèieu de les xifres de l'audiència en català, això ho diu l'EGM, no?
Sí, si hem de sostenir aquesta afirmació en base científica, ens hem de fiar a l'EGM, efectivament.
És que l'EGM, l'Estudi General de Mitjans, és l'únic estudi, malgrat que en alguns aspectes estigui més mal fet que d'altres estudis que costen molt més, i això a Catalunya Ràdio ho sabem, perquè antigament en contractàvem un que costava un dineral, però que no venia res, perquè tothom només se'n fiava de l'EGM, doncs home, cal tenir-ho en consideració. Ara bé, des d'aquest punt de vista, m'agradaria jo que la ràdio tingués en consideració una cosa. Si és el mitjà que té més públic en català, que també intenti conservar i millorar la parla catalana, perquè últimament amb algunes emissores de ràdio, i no direm noms, perquè jo crec que són bastantes, el català és poc acurat, no? Allò de les unitats d'assessorament lingüístic que teníem a Catalunya Ràdio, no sé si a RAC1 n'hi ha,
sí,
alguna
canvia,
semblant.
Canvia el nom, però sí, has dit unitat d'assessorament lingüístic,
exacte,
conegut com a UAL,
UAL, exacte.
Doncs a RAC1 tenen la SAL, que és el Servei d'Assessorament Lingüístic.
Molt bé, bueno. Doncs m'agradaria que la SAL i que la UAL actuessin en profunditat, perquè m'entén, en alguna ocasió se sent...
Nosaltres, com que només ens en podem ocupar per Ràdio Estel, la Ràdio Estel també ho procurem. Com
sí, de totes maneres, la UAL i la SAL de Catalunya fan molt bona feina, però és una obvietat dir que poden fer preparar la feina, perdoneu la pedanteria, a balletra. És a dir, poden mirar els guions, poden mirar els textos, poden mirar, etcètera, etcètera. El que dirà un tertulià, el que dirà una improvisació i tot això, no poden fer d'assumptes interns. I actuar com un...
Tens tota la raó, Jofre, però jo...
Els homes de negre que venen a...
Ah, si voleu, us puc convidar un dia per fer un cara a cara molt interessant sobre el català.
Jo no
em
referia,
però...
no em referia als convidats, als contertulis. Em referia
als
professionals que cada dia estaven davant del micròfon.
En tot cas, és veritat que afortunadament estem en un mitjà que té un nivell d'arrelament social que és molt important, que ja ha sigut, no? I que segurament el que és més important d'aquestes dades és veure com la gent jove també hi entra, i que van fent el seu camí i que s'acosten a la ràdio, entre altres coses, perquè emissores com Ràdio Estel estan fent també l'esforç. Toni Arbàs, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut una altra vegada a casa teva. Que s'està fent l'esforç per digitalitzar-se i perquè molt probablement hi ha molta gent avui que ara ens està escoltant i ho està fent a través de l'aplicació del telèfon mòbil i que ja no ho fa ni a través d'un transistor ni d'una ràdio de tota la vida. Potser està amb l'ordinador, amb l'aplicació descarregada al telèfon mòbil, no?
Sí, és que ara, quan Joan Maria feia esment el que es feia a Catalunya Ràdio, quan vas començar el 2008, jo recordo que jo hi era a la COM i van venir de la BBC a fer un curset per ensenyar-nos el futur que tenia l'smartphone, en aquest cas, per totes les possibilitats que donaria pel món de la ràdio. I era com si hagués vingut un marciano... I digués, no, podràs tallar els talls de veu, podràs enviar tal, i tu, podràs no fins i tot enviar imatges i tal. I tu et quedaves l'any 2008, Evidentment, ara, quan deies allò de, que ens hem d'adaptar als nous formats i, evidentment, als nous públics, és que realment és així. El 2008, evidentment, ara ha plogut molt, i ara tots els mitjans són multicanal. Ara recordo, per exemple, fa un any i escaig al Congrés de Periodisme de Huesca que la Pepa Bueno explicava tranquil·lament tot el que el país estava desplegant com a multicanal precisament per poder arribar al públic més jove. Una conversa i unes paraules que fa 10 anys haguessin fet que tots els directors que estàvem allà ens haguessin aixecat a mossegar-li la jugular, perquè era incomprensible, però ara... És normal, tots hem de fer multicanal. O sigui, respectem, evidentment, diguem que la font de continguts, que és la ràdio, però després adapta tot plegat a tots els canals que tenim. Déu-n'hi-do.
Jo crec que es van quedar curts, perquè amb un smartphone no solament es pot fer ràdio, sinó que es fa televisió i cinema.
Exacte.
I hi ha hagut pel·lícules de cinema que s'han fet íntegrament amb smartphone.
Si hi ha una cosa que ha aconseguit que la ràdio al llarg de tots els anys s'hagi consolidat i hagi arrelat i hagi connectat amb aquest públic, ha sigut també a través d'algunes de les veus d'aquest país que l'han fet possible des de fa tants i tants anys. Entre aquestes persones, i és una de les veus a més boniques que hi ha d'escoltar per la ràdio, és l'Elisenda Roca. Elisenda, com estàs? Molt bon dia.
Doncs estic bé, gràcies. Aquí escoltant-vos, la veritat.
Escolta'm, què és per tu la ràdio?
Doncs mira, realment ha estat la meva vida durant més de 40 anys. O sigui que, diguem que hem anat junts de la mà, la ràdio i jo hem anat juntes de la mà.
Ets de l'Escalanyora o no?
El de què?
Ets de l'Escalanyora, la ràdio, després de tants anys. Ja sé que ara estàs amb el llibre, amb el teatre... No? És a dir, que la teva vida també, al final evoluciona molt, però no sé si t'ha quedat sempre allà.
Mai l'he deixat, perquè afortunadament, quan la ràdio, diguem, va desaparèixer de la meva vida durant un temps...
Sí.
Ostres, de cop i voltes allò que et venen a buscar... Pots fer això? Pots fer allò? I sempre dic que sí. Perquè la ràdio és així, sempre he dit que sí. Sí, hi ha un moment en què resulta que... No sé, o et fas gran o desapareixes o... I aleshores la ràdio et ve a buscar. I jo sempre li he dit que sí, el que sigui. El que sigui, evidentment, que em vingui de gust. No qualsevol cosa. Però sí, estic col·laborant amb el Carles Mesa, Ràdio Nacional, col·laboro amb el Basté RAC1, col·laboro amb la Puig Voltes, primer al balcó de la SER, i m'ho passo molt bé. Evidentment, hi ha coses que dic que no, i no les diré, però he dit que no, gràcies.
Tu ets de les que està convençuda i confiada que això de la ràdio té un futur magnífic? Ho dic perquè mira que el món corre cap a la modernó ràpida, de l'audiovisual, a vegades més visual que àudio. Però resulta que ara el que està més de moda justament és el so.
No, el que està claríssim és que allò de Video Killed the Radio Star no només no s'ha complert, era una cançó molt divertida que la ballàvem tots als anys 80, però evidentment ja es veia que només era una cançó. No, la ràdio té més... Jo penso que té molt bona salut.
Per què ho creus? Què creus que té? Si tu que ja has estat més de 40 anys, diguem-ne, i que també la coneixes.
Home, el que està clar que té és que quan estàs fent coses que la imatge no et permet, encara que puguis amb la tablet a la cuina i a tot arreu, eh? La ràdio, amb la ràdio pots anar fent altres coses. Jo la ràdio la poso al matí mentre em dutxo, mentre esmorzo... Bueno, és que la tinc molt present sempre, però jo sóc un públic vell, diríem, eh? Com els que estan en aquesta taula, perdoneu.
Però per què? A veure...
Anàvem bé, Elisenda, anàvem molt bé.
No, home...
Però què vol dir un públic vell? Què vol dir un públic vell?
És que no tenen, que tenen 25 anys a cada cama. Això vol dir.
Jo entenc que ha dit que volia dir un públic vell amb B alta. En tot cas, som un públic gran. Però no, a veure, vell és una paraula molt dura, no?
Les dades sobre la mà té raó. Em sembla que ara la mitjana està en 53, 54. Sí.
S'ha d'acceptar, no passa res. Vull dir, som un públic ja granadet, ja digue-li com vulguis. Jo estic parlant de gent com els vostres fills, com el meu, 22, 25, 23... Són gent que d'entrada, per exemple, la televisió ja no la miren mai a l'aparell televisiu, sinó que el miren a través de l'ordinador, del mòbil, i quan volen. Aleshores, en aquests llocs de medició, que evidentment són monopolis, fan el que poden per aguantar el negoci, però aquests sí que tenen poc futur.
Clar.
Sí. És així. Hi ha una, del que s'ha dit fins ara, unes quantes coses. La ràdio a l'estat espanyol, concretament a Barcelona, l'any que ve farà 100 anys. Estem en el 99è aniversari de la ràdio. Per tant, això vol dir l'any 1924. El 1936, ja havia de morir la ràdio. No a l'estat espanyol, perquè va tenir una funció molt important durant la guerra, però a les Olimpiades de Berlín, aquelles famoses de Hitler, etcètera, una de les grans irrupcions ja va començar a ser la tele, la imatge que hi havia. I van dir, ui, això, als anys 50, època daurada de la tele, amb Elvis Presley sortint, ja havia de morir. Ha hagut de morir unes quantes vegades i no l'acaben de matar. Sí que és veritat que la ràdio és un tòpic, però és que és així. Es va adaptant a allò que li va arribant. Es va adaptar a la tele, es va adaptar a internet, es va adaptar a les xarxes socials, i ara s'ha adaptat a aquesta nova manera de fer. Els meus fills, efectivament, no escolten la ràdio com jo l'escoltava, però és que jo tampoc escoltava la ràdio de petit com l'escoltaven els meus pares. És a dir, els meus pares, la ràdio ocupava un lloc central al menjador. A mi ja va ocupar un lloc central al coixí, posant-me els auriculars, els famosos Walkman i tot això. I ara ells l'escolten d'una altra manera. Però, per exemple, quan al matí els porto a escola, em demanen la ràdio, i no la musical, em demanen perquè aquest programa o l'altre estan parlant de coses que li interessen, o per públic, perquè són radiofórmules que els hi apel·len directament, o perquè simplement els grans matinals d'aquesta casa i d'aquest país s'han posat les piles i parlen de temes, de sèries, de concerts, que els interessen també a ells i els interpel·la. Vull dir que, en aquest sentit, jo sóc optimista sempre i quan, evidentment, comprem que canviarà el com.
Clar.
Però jo crec que el què és imbatible, allò que deia...
El Joan Maria, que ara està a Blanquerna, per exemple, a la carrera de periodisme, els joves, què els interessa de la ràdio?
Ui, coses... que a mi cada vegada m'interessen menys. Possiblement, amb això té raó l'Elisenda quan diu que som vells, ens interessen altres coses. És possible que hi hagi una esquerda cada vegada més profunda entre les temàtiques que a mi o la gent de la meva edat com a professors ens interessa i els alumnes.
Però com a mitjà.
I les formes de consumir els mitjans de comunicació amb això... Jo crec que s'escolta poca ràdio en directe. Ara hem descobert el podcast, no? Hi ha molta gent que consumeix productes radiofònics, però els consumeix a la carta, no els consumeix en directe. Jo crec que els que els consumeixen en directe som gent gran i qualsevol emissora de ràdio. Estic parlant de Catalunya Ràdio, que tots els estudis diuen que té un públic bastant gran, RAC1, que el té més jove, però jo crec que la mitjana d'edat de la gent que escolta informatius i programes en directe és gent gran, la gent jove. Es baixa uns programes a la carta, alguns dels quals jo no sabia ni que existien, no? Perquè no són ni d'emissores convencionals, és ràdio. Per tant, jo crec que el futur del mitjà està garantit perquè la ràdio sempre s'ha pogut innovar-se. I la prova la tenim amb la pandèmia. Escolta, amb la pandèmia el consum de ràdio no va baixar i va ser capaç de fer, de continuar fent programes informatius amb la gent des de casa seva. Per tant, la capacitat de regenerar la ràdio com a producte al llarg de la història ha estat extraordinària i continuarà sent així.
No voleu dir que el que és a la carta és la societat? És a dir, estem en una societat a la carta i la manera de comprar, no cal anar a la ràdio, com comprem? Doncs ara comprem barrejant-ho tot. Us en recordeu fa?
Sí, però no això descarta alguns productes estrictament informatius. No?
Sí, no, jo ara parlava de comprar gastronòmicament, eh? És a dir,
sí.
Us en recordeu fa un temps que es deia, i no fa pas molt, els mercats municipals estan a punt de morir perquè s'han sabut adaptar i la gent, bueno, clar, a quin cost? Doncs que puguis demanar la comanda per internet i que o t'ho porten a casa o t'ho tenen preparat i tal. Bueno, però quina és la base, el producte?
Sí. Mira, un segon, Toni. Hi ha una persona que fa uns quants minuts que ens està escoltant i em deia, ara ja vull parlar. Jordi, bon dia.
És que fa estona que vull parlar.
Feia estona que volies dir alguna cosa, oi?
He treballat amb tots els que sou.
Això també. El Jordi González, a veure.
Ai, Jordi!
Mira, l'Elisenda. Que...
Anava a dir, Pol, escolta.
Digue'm.
Entre la Llagosta, Ripollet i Montcada,
sí.
Es pot fer aquest aeroport, que no ho veus.
També ho escoltaves, tot això?
Tot, jo ho escolto tot.
Ets un trampós, mira, em vas dir que et donés una mica de marge per escoltar-nos.
Escolteu, i a més això ho dic gratis. La Llagosta, Montcada i Ripollet es pot fer un segon aeroport. Barcelona pot tenir dos aeroports, no passa res, Nova York en té tres. Pot tenir dos, i aquest no està mal perquè està ben comunicat amb la ciutat.
Això és veritat.
Dit això... Passem a la següent secció, que és
el pròxim de la ràdio. El pròxim debat sobre l'aeroport et puc convidar, Jordi?
Sí.
Sí?
Següent tema. M'agrada molt escoltar-vos a tots perquè us enyoro molt a tots i tots em calleu molt bé i us estimo molt i tots heu estat part molt important de la meva vida. Ara bé, no suporto que fem debats sobre coses que no té sentit que es debatin. Per exemple. Algú us li acudit fer un debat sobre el metro... El metro és més antic que la ràdio. El metro té 160 anys.
I vols dir que ningú es qüestiona si seguirà circulant, no?
Seguirà funcionant, igual que la ràdio. Per què? Perquè és immediat, perquè saps que arribaràs, perquè saps que et donarà... El metro és un mitjà, d'acord, barat i tal, no sé què, però és el més eficaç, en definitiva. És el més eficaç, molt més que els avions, molt més que... els cotxes, molt més que les motos, molt... no? És igual que plogui, que troni, que nevi. El metro funciona. La ràdio és igual, funciona. Jo distingiria entre la ràdio, que és informació, que aquesta sí que la seguim consumint en directe, i la ràdio, que és entreteniment, que aquesta, de veritat, no ve d'una hora consumir un programa. Es pot consumir a les 10 del matí o a les 7 de la tarda.
Sí, però mira com és el món, Jordi, que abans el Joan Maria feia referència a la pandèmia i ara que estaven tant de moda els podcasts, recordo amb la pandèmia, per exemple, es va posar molt de moda aquella cosa...
Espera, que et perdo, espera.
No em perdis, home, que ara em recuperes. Deia que amb la pandèmia es va posar molt de moda aquella aplicació del Clubhouse, que el gran hit del Clubhouse, a banda que t'havien de convidar, és que era en directe i no quedava gravada, és a dir, la ràdio de tota la vida.
Sí, absolutament.
No, sí. I era la gran innovació del moment, diguem-ne. Sí, és a dir, tornar a fer ràdio.
Com ara Netflix, que s'han inventat la tele perquè diu que tornaran a fer un episodi per setmana, quina novetat, i que si no pagues et trobaràs anuncis a les pel·lícules. Gràcies per inventar-nos la tele.
Clar. Això ho fan perquè no et descarreguis tota la sèrie
en
una
són
setmana
privades,
i després ja perdis la subscripció, no?
Mm-hmm. Escolta, tu com ho portes, això de la ràdio, Jordi?
Què?
El teu...
Que moments que us perdo, digues.
No, que deia que tu com ho portes, la teva relació personal amb la ràdio... Jo vaig estar amb tu, el meu primer cop que vaig estar en un estudi de ràdio va ser amb tu, però l'any 1999, Jordi González.
El segle passat.
Era molt petit.
El segle passat, sí.
I després, ja, la tele...
En quin any has dit?
1999 era, oi, Jordi?
Jo hi vaig ser molt abans.
Ràdio 4.
Jo hi vaig ser molt abans, amb ell, amb Jordi González.
Hem de reconèixer que tinc olfacte descobrint talents a la vida i a la... És veritat, és veritat.
No, sí, ho deia per això, no ho deia per
era...
això.
No, ho dic jo, això t'ho dic jo i t'ho diu qualsevol. Clar. Escolta'm, Elisenda.
Què passa?
Ja t'acordes que fèiem un programa de ràdio, tu i jo, que es deia... Com es deia?
Per un dia.
No me'n recordo.
Per un dia. Ens vam justament a Salut.
Ràdio per un dia, és veritat. Fa 30 anys, oi?
Els dos estaven fa 30 anys. Els dos estaven fent tele i ens enyoràvem de la ràdio. I vam dir, doncs, sí, hem de solucionar. Anem a dir a algú que ens oferim per fer un programa un cop a la setmana.
Oi, tant.
I el feia... Recordes? Ai, bueno, res, batalletes, batalletes.
Oi? I de futur? A tots dos us ho dic, bueno, l'Elisenda ja hi és, l'Elisenda a la tele hi és, amb el Severi Garay.
I a la ràdio.
I a la ràdio perquè fa seccions. I tu què, Jordi? No tornaries ara a la ràdio una mica? No, ja ho sé, que no fa seccions.
No, però no faig seccions.
Però bueno, si vols fer una, digue-m'ho, eh?
No.
Ah, val.
Em pregunta si faré ràdio.
Quasi et vindria de gust tornar-ne a fer. Sí. Encara que fos ràdio moderna en format de podcast, no ho sé, alguna cosa d'aquestes.
No, però perquè... No, el podcast no és ràdio, eh? El podcast no és ràdio, jo diria que és...
I ràdio, t'agradaria fer-ne?
La veritat és que sí que m'agradaria, el que passa que, com que som entre amics, hi ha confiança, és que, esclar, és que és tan diferent el que paga la tele i el que paga la ràdio. No?
Sí,
que, esclar, això encara passa, no?
Després d'aquesta afirmació faria... que el podcast no és ràdio...
Faria, però... La ràdio, clar, aquella època que jo em llevava a quarts de 5 del matí, a quarts de 5 del matí, que és l'hora que ara vaig anar a dormir, ostres, per fer ràdio, i no, em faria, no sé, sí, amb la Elisenda, amb tu, amb el Claveguera, però... Saps? Una cosa episòdica, un dia.
Una cosa episòdica.
Un dia de ràdio.
Val, ja
un dia de ràdio.
Ja ho puc pensar. Ja hi puc pensar.
Val.
Amb la, tu vindries a l'Hisenda o què, si féssim un dia de ràdio? Voldríeu fer un dia de ràdio aquí a Ràdio Estel?
M'agrada molt el top convençut del Jordi dient, va.
Bueno, jo per això li he preguntat, que ja em semblava que ja aniria una mica, ja em semblava que aniria una mica per aquí. No vas a dir alguna cosa, Jofre, o no?
No, que és deliciós veure com a la gent de... Ara potser la fico la pota i d'allò, però com ens agrada a la gent de la ràdio parlar de la ràdio. És a dir, no sé quants minuts t'ha costat muntar aquesta tertúlia. Segurament has muntat altres tertúlies que t'ha costat que producció hagi insistit una mica més.
T'he de dir que... Veu ser bastant fluids tots,
home,
eh?
Home, és que per què? Perquè ens encanta, és una mica aquest, perdó per l'hora, eh? Però és una mica allò, una conversa...
Perquè ens cau bé.
Sí, aquest punt número 1. Però punt número 2, a la gent de la ràdio, parlar de la ràdio ens encanta. I l'únic impediment era logístic, si podia arribar aquí a 3:15 o no, per qüestions familiars, però
ja
està.
I la gent que escolta la ràdio, perdona que t'interrompi, també li agrada molt escoltar la ràdio. Ah, per això la ràdio sobreviurà a tot. Uh-huh. És veritat, perquè és que la gent de ràdio és molt fidel.
Mm. És genera militància, no?
És que és una mica...
La gent jo crec que només és fidel a la seva, al seu perfum, a la seva marca de cigarretes, els que fumen, i a la seva emissora de ràdio. Si és que està, jo diria.
Perquè... És una mica, perdó, el xip de l'escolta, no?
Perquè
estem acostumats a l'ésser humà...
25 anys cada dia.
Clar. Disculpa, saps? Jordi. Estem una mica acostumats al xip de l'escolta, que des de molt petits acostumem i evoluciona, i això ens ha passat generació darrere generació. Que hagi canviat una mica l'aparell, ara sigui la ràdio, diguem que el troncal del que és el mitjà és el xip de l'escolta de l'ésser humà. I l'ésser humà... diguem que li agrada que li expliquin coses, li agrada que li expliquin notícies, però també li agrada que l'entretinguin, i sobretot li agrada, a part que l'entretinguin, poder fer una altra cosa a banda, i poder fer dues coses, només ho permet el consum de la ràdio, diguem que d'immediatesa, que és una mica el que dius tu. El podcast és ràdio. Bueno, ara mateix, sí. Ara mateix, com ara tots som multicanal, també el Twitter i el Facebook, i bueno, més a la Instagram i TikTok, és ràdio, ens agradi o no.
I un àudio de WhatsApp és ràdio?
Un àudio de WhatsApp és ràdio? Bueno, nosaltres, clar, però utilitzem el WhatsApp perquè entrin els tertulians, i ara tenim internet que et permet entrar amb una qualitat que és semblant a el que era abans un XDSI.
Sí.
Bueno, diguem que tècnicament sí.
El podcast potser, Jordi, entra en més elements propis del llenguatge radiofònic. És una cosa més elaborada. I, a més, ara tenim la sort de que el podcast no solament està utilitzat en el món de la ràdio, sinó que en el món de la publicitat també el podcast s'utilitza per vendre molts productes. Per tant, des d'aquest sentit...
Sí, perquè el podcast té encara aquesta pàtina de llibertat, d'independència, sí, no?
No,
no hi ha aquesta, censura...
I la capacitat de seducció que té els elements del llenguatge radiofònic, no? Que t'obliguen a ser molt creatiu. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, jo crec que la ràdio ja... i ha guanyat. Però quan abans deia que el podcast no era compatible amb la ràdio en directe, em referia a això, que evidentment els que són periodistes ens agrada el món de la informació, els programes com aquest amb el qual estem assistint, que combina espais enregistrats però que amb un percentatge molt elevat és del directe. I amb el món del podcast, clar, vull dir, la informació de seguida queda superada pels esdeveniments i el podcast ha de ser més un producte d'entreteniment que no pas un producte d'informació estricta i directa.
I també que li diem exacte. Podcast a tot, és
però
a dir...
Escolta, qualsevol cotxe de 2 anys ençà, jo crec que ja porta l'opció d'escoltar podcast al cotxe.
Sí,
no?
Sí, integradíssim.
Jo al cotxe no escolto mai música, bueno, la música és igual. Diguem-ne, a mi m'agrada la paraula. M'agrada la paraula, les tertúlies, la informació, els magazins, m'agrada que parlin. Però llavors arriba un moment que totes les emissores fan un carrusel deportivo, un Espanya-Croàcia, una volta ciclista no sé on... Llavors, en aquell moment, automàticament, jo passo al podcast sense moure'm d'on soc. És a dir, i des del volant, no cal ni... Pim-pam. Canvies al podcast, quan hi ha un contingut a la ràdio que et fa mandra, i a mi tots els que tenen a veure amb la Radio Gaceta de los Deportes em fan mandra, ja passo directament al podcast.
Jo deia que li dèiem podcast a tot, en el sentit universal. És a dir, hi haurà persones... que aquesta tertúlia que estem fent l'escoltaran a les 6 de la tarda. I diran, sí, he sentit el podcast del Pol. Home, sí, sí. El Pol no té cap podcast fins on jo sé.
Fins on jo sé tampoc.
El Pol té un programa de ràdio que a la tarda es pot tornar a recuperar.
No, a la tarda i d'aquí una hora
bueno,
ja estarà penjat. Sí, sí.
Aleshores, clar, li diuen al Pol... I tu et diuen, he sentit el podcast que has fet?
Clar, sí,
no has fet el podcast. Vostè ha sentit el que ha passat a les 10 i 15 minuts del matí. Aleshores, clar... A mi també em passa el mateix que el Jordi. És a dir, si estic a la ràdio i no m'interessa, escolto el podcast de... Que vol dir que m'he perdut el programa de no sé qui o la tertúlia de no sé què i ho recupero quan torno cap a casa.
Sembla que l'Elisenda hi volia dir alguna cosa, Elisenda, que m'ha semblat que et sentia de fons.
No, estava d'acord amb el que dèieu. El podcast té més a veure... De fet, hi ha podcasts que són... programes de ràdio, efectivament, repetits, que això no seria un... Bueno, se li diu podcast, però és el programa de ràdio en diferit, a la carta.
Sí, a la carta.
I després hi ha el que són els podcasts, que són temàtics. Doncs uns són per vendre coses, que són aquestes venedores, que ara se'ls diu influencers, doncs, bueno, són les venedores...
Sí, sí, són comercials, diguem-ne.
Sí, home, són comercials, que venen coses i després, evidentment, hi ha gent que es dedica... Això va dir-ho fa molt de temps, la Isabel Allende va ser a Barcelona i a la Villarroel va estar parlant amb l'Òscar López i va ser una conversa ideal perquè ella deia fa molt temps que escolto podcast. Per què? Perquè jo visc fa molts anys a Los Angeles i a Los Angeles agafes el cotxe per respirar. Clar. I vas clar. De llocs molt lluny, clar, aquí a Europa no, perquè tot ho tenim a prop, però allà tot és lluny, vas a qualsevol lloc.
I la benzina barata.
Sí, i t'hi tires una hora, diu, i aleshores jo el que faig què és escoltar podcast de coses que m'interessen, i escoltar fins i tot audiollibres, deia ella. Clar, diu, jo la veritat és que abans llegia més i ara aprofito aquests viatges per, com deia el Jordi, escoltar paraules, escoltar coses que m'interessen. I aleshores, en comptes de posar música o la ràdio en directe, el que faig és escoltar, doncs això, o llibres o podcast de programes temàtics que m'interessen.
Bueno, segurament també perquè més hi ha una qüestió de confiança, no?, amb la ràdio. Abans el Jordi deia, segurament... La fidelitat que un té a la ràdio que escolta deu ser de les fidelitats a més llarg termini o que més es mantenen en el temps, segurament perquè l'oient acaba establint aquesta relació que és íntima i personal amb allò que escolta. Ja no hi entro si és ràdio en directe o li diem podcast o en diem com sigui, no? Al final hi ha aquesta relació de confiança que segurament és el secret de que la ràdio pervisqui sempre, no?
Puc explicar una intimitat teva que he viscut fa...
A meva?
Sí, sí, sí. Fa... No, viscuda fa... 6 minuts.
Sí.
Estaves en una posició tremendament relaxada, amb la mà per sobre de la cadira, se't veu a gust, tens un somriure... Això a la tele no ho haguessis pogut fer mai. Quan feies tele, no podies posar la mà per aquí damunt del d'allò i tal. Què vull dir amb això? Que aquesta sensació de confiança, de relax, d'estar bé, de benestar, tu la tens i la transmets. I jo crec que ara estem transmetent entre tots una bona estona. Que hi haurà gent que l'estarem avorrint soberanament.
Tu creus?
No. Si la temàtica no... Si el que avui estàs esperant és notícies sobre Turquia i Síria, ja les has tingut, sí. I d'aquí un temps igual tornes a veure com està un mes després del terratrèmol. Però vull dir, si ara estem... hi ha gent que ens està escoltant, estem transmetent aquesta sensació de confiança de... No sé si avorrit o no, no sé si divertit o no, però sí sincer. És a dir, jo no sé si us està agradant, però el que estem transmetent és veritat. La mateixa veritat que la teva mà repenjada aquí a la cadira, que als estudis de Sant Joan d'Espí, quan feies la tele, no podies.
Ah, però deixa'm dir una cosa al voltant d'això, que tens tota la raó del món, perquè una cosa és ràdio i l'altra és televisió. I una cosa és el llenguatge radiofònic i l'altra és el llenguatge televisiu. I quan es fa un programa radiofònic que s'emet per televisió o un programa televisiu que s'emet per la ràdio, es fa un híbrid que no respon a res. I deixa'm que et digui que fa molts anys, quan jo era director de Catalunya Ràdio, algú em va proposar fer les tertúlies de Catalunya Ràdio a través de TV3 en un moment determinat i m'hi vaig oposar radicalment com a director de Catalunya Ràdio, perquè entenia que això només es fa quan no tens diners. És a dir, quan hi ha algun gran mitjà de comunicació, algun gran holding que proposa una cosa així, és que els diners no arriben per fer les dues coses. Perquè és una animalada, és una bestiesa. Clar, la imatge que tu deies no la tindríem ningú de nosaltres si estiguéssim en televisió. A més, abans ens haurien maquillat per sortir una mica més guapos. Si portessis barba, te l'hauries d'arreglar.
I no estem veient el Jordi, però segur que està assegut a la chaise longue amb els peus descalços i gaudint d'aquest moment.
Sí, però jo ara no descobriré coses de grans conductors de programes radiofònics que feien els seus programes amb unes postures que si les haguessin vist per televisió hauríem dit, ostres, quina poca solta. Bueno, en canvi, eren personatges admirats perquè el que traslladaven a l'audiència era impecable.
Bueno, un gran locutor, en aquest cas, de la ràdio espanyola, que ara no diré el nom, començava des de casa seva a les 6, perquè l'havien muntat un XDSI, i ell s'aixecava a menys 5... Posava
el cafè. Carlos Herrera.
Bueno, abans i tot.
Va ser el segon. Abans el primer ho va fer, el Carlos Herrera va dir, jo també vull començar.
Jo ara li diré al director de Red Estel que no em sembla una mala idea.
Era Luis del Olmo, i Luis del Olmo tenia l'XSI a casa, i Luis del Olmo, doncs ell s'aixecava, posava els cascos, i veia el bon dia, i després anava a dutxar, i a les 7 menys 5 entrava a la ràdio i ja començava el protagonista.
Tu això ho havies tingut o no, Jordi? A Ràdio Nacional, quan venies, sé que no, perquè venies d'hora. Vull dir que no tenies XDSI a casa per dir bon dia.
Massa d'hora, home, per si jo vaig descobrir que quan es canvia l'hora, fins i tot torna a ser de nit, de dia. Vaig descobrir unes coses molt estranyes en aquella època. I que el prime time de la ràdio és una putada perquè és llarguíssim. Tu quina hora comences, Pol?
No, nosaltres fem la ràdio una mica vintage amb això, eh? Comencem a les 8. És encara bona salut, el programa dura fins a les 2. No dura fins a les 2, el programa, això ja és més fumut.
Ah, només 6 hores.
Només.
Però ho puc compartir amb la Mercè, vull dir, ja ens ho fem...
Bueno.
Però vaja, sí, no està mal.
Això és molt, perdoneu-me, això és molt península ibèrica, eh?
Però vaja...
Más rato, más barato.
Tampoc xerris gaire, Jordi, quan treballàvem a la tele, a quina hora ens hi posàvem i a quina hora acabàvem. Vull dir que allò, aquell prime time també era llarg.
Tu segur que t'hi posaves molt abans que jo.
No, però parlo del directe. Sí, home, però parlo del directe. Vull dir que també era llarg.
A 3, no?
Mira, doncs res. Quatre horetes de res, vull dir que tampoc podem donar gaire...
Jo puc assegurar que el Jordi González, tots els programes que va fer a Catalunya Ràdio, els va fer en directe. Quan se li va morir la Lady Di en cap de setmana, ell era l'estudi de Catalunya Ràdio.
Sí, jo tenia contestador automàtic. Bueno, clar, com tothom, no? El 31 d'agost d'aquell any, 97 em sembla que era.
Sí.
I em vaig llevar com a les... Clar, per anar a fer el programa de ràdio, que començava a les 9, em vaig llevar com a les 7 del matí. I aleshores escolto el contestador, que tenia un missatge, estrany un missatge, i era la Maria Àngel Alcázar, plorant. Jordi, ha muerto Lady Di, ha nacido un mito. I jo, però què s'ha après? I jo no m'ho podia creure. I sí, aleshores ja em vaig posar les piles i vaig fer un programa de ràdio improvisat, esclar, estupendo. Bueno, estupendo. Llàstima que la circumstància...
Estupendo, ja vols dir, estupendo.
Però ens vam sortir molt d'allò, sí.
Doncs mira, tot això és la ràdio, jo crec que portem 3/4 d'hora. Jo no sé si ha sigut avorrit o no, que deia abans el Jofre. Segur que ha sigut sincer, jo crec que ha sigut compartit, i a més han passat els 3/4 d'hora han passat
volant. I ara algú em pot explicar a vosaltres per què collons es fot el dia de la ràdio el 13 de febrer?
Mira, el Jofre ho sap, perquè el Jofre, això ho va Jofre, començar a fer, ho va començar a reivindicar
Jofre, RAC1. Jofre, perquè anem a veure, tota la vida, com a mínim a Catalunya, a l'estat espanyol, el dia de la ràdio ha estat el 14 de novembre de l'any 24, EAJ1, Ràdio Barcelona, en l'entrada del Mundo, la primera emissió, de, no?
És una cosa tan tonta com un dia uns senyors es van asseure a la UNESCO i van dir que era el 13 de febrer. I sé que està relacionat amb alguna efemèride perquè alguna vegada la primera senyal que es va enviar, no sé si amb la Primera Guerra Mundial, juraria que era això, però efectivament, sí. 13 de febrer. Sí, la UNESCO.
I aquí li vam buscar aquesta... Però vaja. Escolta'm, Jordi.
Què?
Un plaer escoltar-te per la ràdio.
Igualment.
Molt content igualment. Que ens hagis Elisenda. Pogut acompanyar una estona. Elisenda.
Sí, aquí. Soc aquí.
Estàs
molt callada,
aquí.
Elisenda.
El què?
Que estàs molt callada. Es nota que t'acaben de despertar.
És que això de l'internet és...
No, és veritat. Estic refrescant.
Es nota però... que t'acaben de despertar, que estaves dormint a pierna suelta. Quan t'han trucat els de l'Estel,
però si l'Elisenda no para de treballar, Jordi.
No, és...
Entre el llibre, la tele, les col·laboracions...
Però l'Elisenda és una mica bèstia nocturna, també.
Sí, no, bueno.
No, però és veritat, no paro, però és que sóc així. Som així tots, eh?
Som així.
Vaja, jo penso que a la ràdio... Sí, a la ràdio som així. Deixem-me només apuntar una cosa. Fa molts anys... I era una mica, no sé si la riota, però sí que deien, ai, què diu aquest home. Penseu que en aquests moments a la tele es fa el que deia el Salvador Escamilla, que és Ràdio en Colors. És això que estava comentant algú, ara no sé si era el Claveguera o no sé qui era, que és això, que són tresillos i anar xerrant. Vull dir que sigui audiovisual, podria ser-ho, o podrien connectar amb un estudi de ràdio, a veure si m'enteneu. Per tant, l'audiovisual també està tocadet, eh? Deixa'm que us ho digui.
Mm-hmm. Jordi,
digue'm. No estaries d'acord que de tele, l'únic programa que s'ha fet a la tele, que és pura tele, és Gran Hermano?
Sí, però Gran Hermano, sí, és un producte televisiu, efectivament, no de ràdio.
100%. 100%.
És un producte televisiu, sí. Sí, després està l'interès més o menys gran, però Gran Hermano és un producte televisiu.
Ah, no. Estic parlant només de que la tele també ha estat capaç, després de molts anys, de generar un format propi.
Després replicat mil vegades, Jordi, no? Però al final la gènesi, diguem-ne, el producte és aquell, no?
Això que estem fent ara ho podríem estar fent a la tele... els programes de cine es poden fer a la tele, el futbol el passen per la tele, és a dir, no? Però un programa, una gènesi pròpia de la tele ha estat, jo crec, Gran Hermano, només.
Sí, això és un producte absolutament televisiu.
On no et fa falta
la gala dels Oscars...
On no et fa falta la paraula, Jordi, és que... Per tancar el cercle, deies, jo quan estic al cotxe vull paraula. Efectivament, Gran Hermano pots estar... hores sense paraula. Per això és un programa de tele.
Sí.
Doncs, de la mateixa manera que el Jordi González...
Desconec... Hi ha gent que està fent coses o res.
Per això.
Deixa'm que et digui que de la mateixa manera que el Jordi González desconnecta quan escolta o veu algun programa esportiu, jo desconnecto quan veig un Gran Hermano. Sincerament. Jo estic encantat de parlar de ràdio, tot i que sóc bastant contrari als dies mundials, Perquè el Dia Mundial de la Dona Treballadora, els 364 dies de l'any, la dona treballadora està discriminada, està mal pagada. El Dia dels Cotxes, de la Ciutat Sense Fum, dels cotxes, se'n parla aquell dia i la resta de l'any, els cotxes amuntegats al carrer. m'agradaria que de la ràdio en parléssim la resta de dies de l'any i no crear un dia mundial de la ràdio, sincerament.
Doncs ja està, sota els dilluns, entre 3:15 i 10.
Voleu venir cada dilluns o què? Jo ho arreglo bon, ràpid, sí, vull dir que no serà per una qüestió de temps.
Ja tenim secció, ja tenim secció.
Jordi i Elisenda, que no us tinc aquí davant. Una abraçada molt forta a tots dos.
Igualment.
Gràcies, Pol, per acompanyar-nos.
L'enhorabona.
I molta sort.
Igualment.
Gràcies, Pol.
Que vagi molt bé. I aquí a l'estudi, Toni Arbàs, Jofre Llombart, Joan Maria Claveguera. Un superplaer.
Moltes gràcies.
A seguir disfrutant de la ràdio, eh?
Vinga.
Gràcies per haver-nos acompanyat.
Fins ara.
El Jordi ha dit que això va per llarg, va per llarg. Com cada dia el Matí Ràdio Estel continua. Per tant, pausa per la publicitat i continuem.
La ràdio no té sentit sense l'audiència. Gràcies per escoltar-nos. Feliç Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Estel.